Benvinguts al programa L'Art d'Educar. Un dissabte més estem amb vosaltres, la Isabel Gaià, jo mateixa, la Dolors Sallés, avui la Rosa no es pot acompanyar, i estem aquí doncs per parlar-vos de temes d'educació. Des d'aquí intentarem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes que poden interessar a pares i educadors. En moltes ocasions sentim parlar de la importància de la negociació per arribar a acords. Els països, els polítics, els sindicats, en qualsevol relació entre les persones, es creen moments de conflicte que cal resoldre i cal cercar de quina manera. Una d'elles pot ser la negociació, però és sempre bona la negociació? Com cal fer-la? Costa cedir davant d'una negociació? Aquest tema que hem escollit per parlar amb els nostres convidats, abans però volem que la Isabel, com sempre, ens faci una mica d'introducció i així doncs tots tenim com a més arguments a l'hora de parlar del tema. Què et sembla, Isabel?
Molt bé. Avui és complicat, eh? Avui és complicat el tema. Bon dia a tothom. Quan parlem de negociar, negociar doncs és una paraula no, que com a màgica, pressuposa l'acord i la pau després de la tensió o la desunió. Es parla, un té la idea de solucions pactades que entre persones o entre grups i que d'una forma o d'una altra han de beneficiar a tothom. Mai seran el 100% al gust de tothom, però aquesta és la idea global que tenim, l'objectiu, a més, no?, de la negociació. Hi ha, però, un petit parany, que és una trampa, no?, una trampa que queda dissimulada i que pot falsejar tota la negociació o el resultat. I aquest parany és el punt de partida, no? Un exemple molt clar, aquest és molt clar, massa, no?, que enganya poca gent, és quan dos nacions en guerra doncs decideixen negociar. Aquest, clar, si una d'elles és la més poderosa i la més ben armada, doncs sí que negociaran. Potser serà millor, evidentment, la negociació, està clar, és millor que la guerra. Però d'això, que s'obtinguin acords satisfactoris per a les dues bandes, hi ha un bon tros, ja sabem que la més forta doncs és la que més beneficiada en sortirà i que, si un cas, el que es aconsegueix a vegades és el mal menor per a la nació més feble. Però això és un exemple simple, no? Però a la vida, molt senzill, podríem dir, molt clar, però a la vida quotidiana trobem moltes situacions que requereixen negociar i que el punt de partida aquí no està tan clar. Per exemple, entre dos grups, si un d'ells, encara que siguin més o menys igualats, però només que tingui més influència i poder, ja es pot pressuposar qui obtindrà l'acord més beneficiós, no? En el pacte entre dues o tres persones tindrà més avantatges qui d'elles posseixi més capacitat d'argumentar, d'imposar-se, de manipular, i també és factor decisiu que un d'ells, dels que negocien, sàpiga més sobre el tema objecte d'aquest acord, no?, del que s'ha d'arribar a un acord. O que aquesta persona també s'hagi trobat en situacions semblants, si ha passat per situacions semblants tindrà més traça per negociar i sortir amb la seva, no? Si parlem d'acords entre països, entre partits polítics o entre bancs, per exemple, en principi sembla que ho veiem molt clar, o bé perquè ens ho mirem de lluny, no?, o perquè abans ja tenim pres partit i diem, segons qui negocia nosaltres abans, ja diem o pressuposem qui guanyarà, no? O també sovint perquè ja ens tenen habituats a aquestes estratègies negociadores, no?, els grans, no?, tot el que considerem els grans, en la que sovint, amb aquestes estratègies negociadores, ens toca rebre els de sempre, o sigui, els febles o la gent del carrer, no? Per exemple, si pensem de negociacions entre bancs, tots posem a tremolar, no? Situacions similars ens acompanyen dia a dia. I el saber negociar sense abusar del punt de partida és molt difícil perquè sempre hi ha un punt de partida. I això cal aprendre ja des de petits, i aquí està la dificultat. En ocasions pot haver-hi un cert abús d'aquest punt de partida que no sigui massa negatiu. Per exemple, de la persona que sigui més pràctica, que domina la matèria i que sigui àgil argumentant, potser surt més beneficiat, però els altres també en surten de beneficiats perquè si ell no n'ha abusat massa, doncs també tenen les avantatges d'una negociació ràpida i eficaç, no?, segons com, no? El problema, doncs, és abusar, embolicar la troca i convèncer els altres que acaben pactant coses que inclús els poden perjudicar, mentre que ell, l'altre, el que sap argumentar més, es queda amb el pastís més gros, no?, amb el tall més gros del pastís. I una relació falsejada sempre perjudica a tothom, encara que de principi hi hagi un que sigui el més perjudicat. Però a la llarga, tant qui guanya com qui es deixa ensarronar, malament, perquè les relacions quotidianes, que són molt trencadisses, a la llarga surten perjudicades. Ara una miqueta només, perquè això els toca als convidats, parlar sobre pares i fills, la negociació entre pares i fills, entre mestres i alumnes. Aquí hi ha una cosa, que el punt de partida està clar, el punt de partida és desigual i està a favor de l'edat, de la responsabilitat i de l'experiència dels adults. Per tant, és innegable. I el punt clau de que aquest punt de partida és molt desigual a favor dels adults, en principi, és que ha de ser així. Aquí està el problema, no? Ens cal aquesta desigualtat inicial per poder educar. Si no hi ha aquesta desigualtat inicial, com podem ensenyar a caminar, ensenyar-los que han d'alimentar-se bé, que han de tenir cura de la seva salut, donar-los models, perquè clar, és normal, en principi no els tenen, encara que després els hem de donar de manera que ells puguin canviar i fer el seu, de caminar, o sigui, la qüestió és acceptar aquesta desigualtat, uns i altres, evitar el parany d'aquest punt de partida i que el més fort, pues, està en una postura còmoda i pot dir, bueno, un dia, pues ja, prou, pues aquí mano jo perquè sóc el més gran, per exemple, s'ha d'evitar això. I hem d'aprendre, com sempre diem, no? Posar-se la pell de l'altre, fer que la negociació sigui eficaç, i a la vegada que anem negociant, aprendre els grans a negociar i ensenyar als infants, que això és el que és molt difícil, no? Llavors, hi ha una altra cosa. Hem parlat del punt de partida del més fort, que és perillós, però és que el punt de partida del més dèbil, moltes vegades, és una estratègia també per sortir-se'n a la seva. Això és el que volem dir. Per exemple, si un nen pues vol no vol seguir la dieta familiar, pues tinc mal de panxa, em trobo malament, ploro... és l'aprofitament del punt de partida del dèbil. O l'adolescent que diu, ets un vell, és un carca, tots els nens venen a les 5 de la matinada i tu no em deixes venir més de les 3. És un aprofitament del punt de partida del dèbil. O sigui, com veiem, això és complicadíssim. No? És molt complicat. I a veure si els nostres convidats d'avui ens donen alguna llum. Ara hem d'aprendre a negociar i els hem d'ensenyar. Això és l'únic que és seguríssim.
Molt bé, doncs, tal com ha dit l'Isabel, tenim aquí a un mestre, el Pere Audi, que és mestre a l'escola de Anicet Villar de Marçà, i ens explicarà una mica el seu punt de vista sobre la negociació des de la perspectiva de mestre en relació amb els alumnes. I tenim el Joan Queralt, que és pare de dues noies molt eixerides, i també doncs, ens pot explicar des del punt de vista de pare com ha gestionat una mica ell la qüestió de la negociació o com ho veu ell a nivell general. Tampoc no cal centrar-nos amb els casos particulars nostres, sinó que es pot donar l'opinió que tenim a nivell general sobre el tema. D'acord?
Ho intentarem. És un tema difícil i complicat.
Bueno, per començar, vosaltres creieu que és important la negociació?
Avui en dia sí, però la meva pregunta seria, s'ha de negociar? Jo no recordo haver negociat mai amb els meus pares. Vull dir, o no ho sé, des del meu punt de vista, ara, clar, el teníem bàsic aquest tema, ara negociem tot, ho negociem hasta, no sé, a veure la tele, tot. Però jo recordo que abans vaig a veure la tele. No, ja està, i s'havia acabat la negociació. Vull dir, és veritat, vull dir, és allò que ara... tenim tanta confiança amb els pares o ens tenen tanta confiança que ja ens ho qüestionen tot, no? I la meva pregunta és, cal que ho negociem tot? I no ho sé, jo veig que així, no? De fet, sí, jo, i sobretot a partir d'una edat, és que ho negocies tot. I dir, quan som petits ja no hi pots entrar a negociar segons què, però a partir d'una edat és que es negocia tot. I no ho sé, hi ha coses que potser no caldria. I el que m'agradaria és saber-ne, perquè t'agafa com a tots els pares quan té una cosa nova, t'agafa tot de nou i no saps mai com fer-ho. Jo suposo que si fos com abans, que com el meu avi, que eren 12 germans, doncs al final Seria un mestre de la negociació, no? Tot i que nosaltres també som sis germans i cap és igual i les negociacions amb un germà o un altre no són mai les mateixes tècniques. Jo veig així.
Sí, no, això està clar que el diputat també, també ja ho ha apuntat, que és una situació que en cada moment pot ser diferent.
Sí, sí.
I depèn de cada circumstància.
Bueno, el que dit ella, a mi el que m'ha agradat és que, bueno, jo sóc la nació forta i sempre és un avantatge, no?
I però sempre... aquí està la dificultat.
Sí, sí.
No, perquè, clar, no, si no hi ha la tentació d'acabar ràpid, no? De dir, pues sóc el més fort.
Sempre pots dir, acabar amb el perquè sí, que no hi vols arribar mai, però arriben moments que has d'acabar amb el perquè sí, i perquè ho dic jo, no? Però jo entenc que no s'hauria d'arribar mai, però també, a veure, també hi ha dies que no negociaries tot i hi ha dies que si t'ha anat malament el dia, bueno, ja ho veuen els nenes, ja, aquell dia no em diuen res ja, no? Això també, jo penso que n'aprenen més ràpid que els fills, però, que els pares.
Però hi ha molta diferència de segons les edats, no?, en quant a negociació.
Sí, sí, sí.
Perquè, per exemple...
A l'adolescència és dur i a més insisteixen i no saben mai, dius prou i continuen i... Bueno, clar, suposo que...
No, és la qüestió d'estirar la corda, a veure qui pot més.
I arribes, cedeixes, arribes a acords i en un demà ja veus que estiren la corda ja, i dius, bueno, no vam acordar una cosa, doncs està negociat això, no? Doncs no, és una negociació contínua i inacabable.
Però això és el que comporta l'educació. L'educació vol dir això, no? Tornar-hi.
I t'agafes sempre amb experiència, vull dir, a poc a poc n'hi vas agafant, però has d'agafar experiència i paciència, sobretot, jo entenc que s'ha de tindre. I clar, hi ha dies que generalment negocies molt els divendres a la tarda i és quan estàs més cansat de la setmana i no estàs per negociar, estàs per...
Ja t'han fotut.
Clar, és veritat, és veritat.
Sí, sí.
I tu com a Pere, com ho veus?
Veure, jo primer que res dic que el que expressaré aquí serà la meva opinió estrictament personal, que no represento ningú, amb prou feina em represento a mi mateix, i que la meva perspectiva és únicament com a mestre, perquè no he tingut fills, aleshores doncs no tinc una altra perspectiva, no tinc un altre camp d'enfrontament. I al mateix temps també dir com a cosa prèvia que intentaré posar exemples exagerats perquè se m'entengui, clar i català, i que a partir d'aquí, doncs, evidentment, no sóc tan exagerat a la meva pràctica quotidiana, però és per a que el personal, els radioients, doncs, ens entenguin. Però jo, i com a exemple, diré la primera barrabassada. Jo no negocio a l'escola. Procuro escoltar, no negociar. Per què? Doncs perquè, a veure, si tu vas al metge i et diu, escolta, noi, o deixes de fumar o te queda els pulmons, ho tens malament. No negociaràs amb ell. O deixes de fumar o no deixaràs de fumar. Li faràs cas o no.
O canviaràs de metge.
O canviaràs de metge. I diràs, aquell no és un bon professional, però no negociaràs. Si l'arquitecte em diu, home, si no vols que et caigui la casa, posa vigues del 60 perquè les del 30, tampoc negociaràs. O poses del 60 i la casa va bé, o no les poses del 60 i al final la casa cau. O si vas a l'advocat i tens un problema i et diuen no, tu per a defensar-te has d'al·legar això, faràs cas de l'advocat o canviaràs d'advocat, però difícilment negociaràs amb ell. El que passa és que amb els mestres, com ja tothom ens pren una mica pel pito del cent, no sembla que ho haguéssim de negociar tot, i això pues, jo no ho tinc gens clar. El que passa és que també és una d'aquelles coses que ens han encolomat, la negociació, una cosa d'aquestes, que com no saben com resolventar els greus problemes que sembla ser que té l'educació, doncs de tant en tant es presenta un gru i ens diu, insisteixo que exagero, però perquè no s'entengui, i ens diu, no, la clau és això, o sigui, A, B o C. Va haver una època que tots fèiem cursets pel tema de la negociació, no? I com tractar els... Bé, vull dir, jo conto que hi ha una mica d'enganyifa en tot això. Entre altres coses, perquè com ha dit la Isabel, tu parteixes de... No som iguals, a l'escola no som iguals. Jo no tinc la responsabilitat que tenen ells, ni ells la que tinc jo. Si l'any que ve, jo aquest any faig 5è i 6è i estan en aquesta preadolescència, i si l'any que ve els alumnes que jo envio cap a 6è no n'aprova ni un, i arriben allí que no saben res, no els demanaran responsabilitat ni als pares, ni als avis, ni als nens. Me les demanaran a mi, per tant, jo no. O sigui, no podem negociar com a iguals, i per tant, el que tampoc pretenc és enganyar-los, o sigui, no els dic anem a negociar, perquè els estic enganyant, perquè en el fons jo no puc negociar. No puc negociar. El que sí que faig, insisteixo, és intentar escoltar. I d'altra banda hi ha un altre problema. Si tu tens un alumne amb el qual negocies un pacte, i aquesta cosa que tu negocies el fa diferent dels altres, els altres són els primers que no t'ho acceptaran. O sigui, si tu a un li dius, mira, els deures tu ja accepto que me'ls presentis un dia més tard, per dir alguna cosa, eh? Els primers que et fotran pals cada moment seran els nens, els companys d'escola. Aleshores, clar, com a molt pots negociar o pots intentar arribar a acords amb el col·lectiu, però individualment és molt, molt complicat. Aleshores, jo no els enganyo, jo no dic negocio. Ara bé, si ells me diuen, escolta, que tal dia en lloc de tal control, perquè no ens el poses a l'altre, perquè aquell dia en tenim un. Bueno, pues, segurament el canviaré. O si jo els dono una solució incorrecta, perquè de vegades passa, t'equivoques, i dius, això és així, no, què tal? I em demostren que estic equivocat, evidentment, doncs rectificaré. Però jo això no entenc que sigui una negociació. Perquè, a més, quan parlem de negociar, ens movem en terrenys que era la doxa platònica, l'opinió. I jo penso que moltes de les coses que els mestres fem a l'escola no haurien de ser opinables. No sé si m'explico. Vull dir, si jo els dic als nens, vosaltres per anar bé, per aprovar el curs, per aprendre el que heu de saber a final de curs, hauríeu d'estudiar una hora per dir això... A mi que m'ho pintin com vulguin, però que poden dir no, és que és, vostè és molt dictatorial. No, és que és així, senyors. O sigui, si no es fan unes feines a casa i si no s'estudia a casa una sèrie de coses, al final no se sap. Això difícilment hi ha algú que m'ho rebati. Per tant, són qüestions que no són opinables, no haurien de ser opinables. El que passa és que avui en dia, igual que la gent opina de medicina i el que tu deies, canviaràs de metge, alguns es batussen els metges, fins i tot, han esbatussat algun mestre. Tot és opinable, tot és qüestionable i això té la part bona, evidentment, però al mateix temps té la part dolenta, que al final tot s'acaba convertint en una mena de caos, que aquí, pues, bueno, si te'n salves una mica, pues bé, però si no... Pues...
Però, a veure, una pregunta. Partint de que, evidentment, a l'adult tenim la responsabilitat i que, per tant, hi ha coses que no són negociables, perquè si no és que vas en contra mateix del model que has de donar, no? Però el negociar és també el raonar sobre una situació. Sobretot en alguns temes no es podrà negociar amb tot, però que hi hagi uns temes concrets, quotidians, amb els quals tu sobre aquella situació parlis amb ells, donis uns models de raonament, i després hi ha el compromís. Una vegada tu has parlat amb els... Una vegada tu has parlat amb els alumnes o amb els fills, amb qui sigui, doncs clar, entre ells tu raones el per què, el com i el quan i tot això.
Sí,
i després suposa un acord, però darrere de l'acord hi ha un compromís. I això també és una cosa a educar. El negociar no és només raonar, és l'acord i el compromís i el tenir-lo que complir.
Si no
sembla que això és important.
Ara,
tot no es pot negociar, però hi ha moltes coses.
A veure, jo estic d'acord en raonar el que faci falta. O sigui, jo a començament de curs, una de les coses que fem a l'escola, i em sembla que tot és una reunió amb tots els pares on se'ls explica, nosaltres treballem d'aquesta manera, fem les coses així, i farem aquestes sortides, o intentarem fer-les, programem unes activitats, fem no sé què d'escoles verdes, o deixem de fer-ho, la forma de treballar a la classe és aquesta, farem servir aquest material, farem servir... Se'ls dona tota l'explicació i se'ls raona per què. Una cosa és raonar, però jo això diguem-li que ho separaria del negociar. O sigui, de raonar, de parlar, tot el que vulguis, però no els hi enculo a la píndola dient no, és que estem negociant, perquè els estaria enganyant, i com a mínim crec que no s'ha d'enganyar. Per molt políticament correcte que sigui, és que estic negociant. No els enganyem. ¿Vale? O sigui, ells saben de què, i a més, crec que ho haurien de saber ja de ben petitets, què és el que es va fer a l'escola. Jo parlo estrictament des de la perspectiva escolar, com deia. Si això no ho tenen clar, doncs ja a certa edat, com en el meu cas, per exemple, que estic a 5 i 6è, algo ha anat malament. No sé si m'explico. Vull dir que raonar tot el que tu vulguis. Això no, ja he dit que m'expressava d'una forma exagerada expressament. O sigui, negociar, no, raonar, parlar, escoltar el que tu vulguis. Això és, ja t'he dit, jo escolto, parlo, raono. Però
arribar a acords sobre temes amb els quals es pugui,
clar, d'alguna
manera, arribar a un punt
manera
o l'altre,
sí,
i llavors fer un acord.
A veure, en el moment que es planteja un conflicte, una qüestió de dir, escolta, això no ens va bé fer-ho així, bueno, escolta, i al final pues, se dictamina, però no és un intermig del que em diuen o no em diuen. No és allò de dir, no en farem 10, sinó que en farem 5. No, de dir, vale, tu no em pots fer 10, d'acord, doncs avui no em facis 10, però el pots fer dintre d'una setmana, sí, doncs dintre d'una setmana em portes els 10. el que sigui.
Ah, no, però jo penso que això ja és un tipus de
negociació. Digue-li com vulguis, però això, diguem-li, és que això passa relativament poc, ho hauria de passar relativament poc, perquè imagineu-vos que haguéssim de negociar la importància de que avui féssim les fraccions. Seria impossible, o sigui, nosaltres no estem allí per negociar.
Aquestes coses
no, és que ho dic perquè, ja us dic, que de vegades els gurus doncs, ens venen unes idees i convé deixar les coses clares. Una cosa és parlar, raonar, escoltar, i en determinats moments doncs, bueno, fas un quiebre, fas una jugada i canvies d'opinió perquè t'han fet veure-ho d'una altra manera. Però això no és lo habitual. Lo habitual és que els xavals venen a classe i saben què és el que han de fer i saben que si els hi dius això és per demà, això és per demà. I quan te diuen pues, no, perquè el que sigui aleshores és quan escoltes i dius, bueno, però no hi ha una negociació veritable en el sentit de que no hi ha un pacte. Diu, no ho podeu fer per demà, us va malament, d'acord, dintre d'una setmana. Bueno, si li vols dir negociació, bueno, diguem-li negociació, però ben bé no ho és, perquè al final no hi ha un estira i arronsa. Senzillament, pues, és que jo no estiro i arronso. Ho és o no és? I si no és perquè em demostren que no és, pues els hi dono totalment la raó. No perdo mitja hora negociant, m'entens en aquest sentit? Perquè si realment no els hi va bé o me fan veure que necessiten més temps, doncs per a què discutir? Necessiteu més temps? Pren més temps. Mentre m'ho portis, m'és igual. No sé si m'explico.
Sí, no, el que passa que potser tampoc t'has trobat amb algun cas concret de conflicte una mica seriós.
Mira, quan te trobes amb un conflicte seriós, amb qui has de negociar normalment no és amb el nen.
Sí.
És amb els pares. I aquí has begut oli. Si amb els pares has de negociar, has begut oli.
Però el clar és aquest, que siguin pares, sigui amb alumnes, un
sí,
moment
sí,
o
sí,
altre,
no.
Has d'acabar negociant.
Evidentment.
Però jo crec que una mica la conseqüència de lo que diem ara tots també, no? I les, és que no estem habituats a negociar. I, perquè el negociar pressuposa això, primer respectar a l'altre, escoltar, i pressuposa una mica no està a la defensiva, que és difícil, no? És difícil no estar a la defensiva. Llavors, clar, sí que jo ja deia abans, no?, que és molt diferent, és molt difícil perquè el punt de partida realment és ha de ser i és així, de que els adults tenim més experiència i tenim l'obligació d'educar, per tant, és una responsabilitat. Però dintre d'aquesta responsabilitat està aquesta també, no? La d'ensenyar a posar-se a la pell de l'altre, a pensar a veure si en aquell moment tu tens més raó o la té l'altre o si podem arribar a un acord. Vull dir, potser seria entre coses d'ells també, entre problemes, entre els alumnes,
aquest,
també se'ls pot ensenyar a raonar.
Aquest és un altre aspecte, aquesta és
una
altra qüestió.
Camí, un altre camí per ensenyar-los a raonar, a negociar i a pactar, i a complir el que han pactat, no? Perquè a vegades és molt important, encara que sigui una cosa senzilla, complir-la.
És que aquesta és una altra qüestió, perquè jo ja us dic, la negociació és a partir de coses opinables. I coses, diguem-li, opinables, jo és que a l'escola, no sé com dir-ho, o tot és opinable o pràcticament no hi ha res, perquè és que si no, per a què fem els projectes de centre i totes aquesta paperassa que ens fa fer l'administració? Si tot això és opinable, que qualsevol moment ve algú i ens ho qüestiona i ho hem de negociar, no sé què farem, vull dir, no...
No, però una cosa és això i
la vida
és la relació.
L'altra és que la relació entre ells,
la vida
aleshores,
quotidiana és...
La relació entre ells sí que de vegades hi ha conflictes i els hi has d'ajudar a posar-se. Per exemple, nosaltres a Marçà, doncs, fa temps que hem tingut una sèrie d'immigrants, de nouvinguts, digueu-li com vulgueu, i clar, els deien, no, és que no entenen res, és que no diuen res, és que no parlen, em deien. Jo els deia, bueno, i un dia se'm va acudir a agafar i començar-los amb el meu pobre anglès, fer-los a la classe en anglès. I es van quedar així, i diuen, bueno, com ho sentiu? Oh, doncs mira, igual que vosaltres ho sentiu ara, se sent cada dia aquest personatge que em dieu que no parla, que no diu res, que voleu que parli, que digui, si pobres, no us enteni. Vull dir que tàctiques d'aquestes, això ja ho fas, no? Però això és un tema, l'altra cosa és estar negociant contínuament coses que són de calaix, no, sí. Per aquí no.
I a la família, tu com ho veus?
El que està clar que la negociació, jo em penso que el 90% dels crios se fa a la casa. Perquè avui en dia ho negocien tot i bueno, és que parlant amb altres pares és l'art de negociar a diari i a tot moment, per qualsevol cosa, des de si no vull fruita fins a sortir i tot el que... Avui en dia es negocia tot. Potser hem anat a l'altre extrem. Jo no negociava res quan era petit, no em deixaven, era sí o no, i perquè ho dic jo, i ara hem anat a l'altre extrem i ara es negocia tot. I bueno, és un tema nou per mi, però bueno, què has de fer? Pues tranquil·litat i mira, arribar a algun acord i paciència, és el que us deia. Però avui en dia es negocia tot i a més des de petits.
Pues que negociant no és sinònim de cedir, perquè pot cedir perquè estàs tip de sentir-lo, perquè et fa pena, perquè plora, no, perquè ja ho has repetit tantes vegades que ja no sé què, no és el mateix negociar que cedir.
Ara es coneixen els punts de vista, escoltar, fixar límits, clar, perquè a vegades...
Exacte, sí, sí.
Clar, quan entres a una negociació tu saps que tens un límit i saps, bueno, pues no ho sé, pues penses, bueno, vol sortir, pues més tard de les dues no pot tornar, no? I comences a regatejar, perquè això ja comença a ser un mercadeig quasi un moment, no? Però, clar, has d'escoltar les raons, i després un problema que tenim avui en dia és que tots els pares no tenim els límits al mateix lloc. Jo m'hi trobo molt. Bueno, suposo que tots, Perquè estàs a mitjà de negociació i estàs ja tancant acords, perquè és això, és tancar acords, pues seré l'única que no hi vaig, o seré l'únic que no tinc això, seré... que a vegades és que et foten el pèl, però a vegades tenen raó, que no ho sé.
No, però a vegades també està bé que sàpiguen que no tothom hem de ser igual.
Ja, sí, ah. Sí, però això és potser el més difícil d'una negociació, que quan ja ho tens ja una mica tot reconduït, pues mira, seré l'única, no?
I però després, si tu tens clar...
Ja, ja.
Clar, és el que
però diem. Però és un gran problema que tots els pares o totes les cases no hi hagi els mateixos límits. No sé,
però això és molt difícil. Si en una casa a vegades ja és difícil
entre la
parella...
Però jo penso que aquí sempre està, perquè és l'últim recurs seu, pues tal torna a l'hora, o tal ja té mòbil, o tal...
Clar,
o
sé, i clar, és el que jo deia, que et diuen quan tu algú et planteja un tema i dius, amb tu faré una diferència, i aleshores t'ho matxaquen, és el mateix argument. Oh, és que aquell no ha portat això, és que no ha fet això. Bueno, però és que jo amb aquesta persona he arribat a un pacte, a una negociació, digue-li com vulguis, i li puc permetre perquè els seus pares, pam, 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 tota l'explicació... No hi ha manera, no ho entenen. Per això et dic que és molt complicat i per això jo prefereixo d'entrada dir no ho faig.
Però és que és bo, que jo penso que és bo el que deia la Dolors.
Jo penso que com a persones no, els hi és molt bo.
Clar que és bo, però fes-los entendre. Sí. Vull dir, és molt complicat.
I l'altre problema, bueno, ja ho hem dit abans, que pots arribar a un acord, potser un dia bo i arribes a un acord, però un endemà ja comencen a voler estirar aquest acord i a trencar-lo... cap a la seva banda, no?
No, és que...
I, o sigui que la negociació no acaba quan arribes a un acord i continua sempre.
Sí, però si, a mi em sembla que si s'ha arribat, si un té la idea clara, els ha escoltat i quan l'adult ja té la idea clara, no? I s'ha fet una negociació, l'ha de complir. Si no, no serveix de res.
A veure, i l'important...
Si no, sí que perd tot el valor.
Sí, l'important, que després no cal que negocies, és que si arribes a un acord, l'incompleix i no passa res, pues no cal que negocies més, perquè ja saps que... Vull dir, si ens arriba un acord i s'incompleix, ha d'haver, no sé, una sanció, algun tema. Perquè si escolta, has d'arribar a les dues, arriba a les tres, i en un demà, hola, bon dia, no. No, vull dir, si no s'ha complert l'acord que es va arribar, doncs se n'ha de parlar i s'ha de dir, escolta, no ho sé, ja ho faig, jo ho tinc molt clar, has arribat més tard el pròxim dia en lloc de les dues a la una, ja està. I, sí.
Lo comido por lo bebido.
Sí.
És, no, és però, que si no, no els fa
així,
responsable.
Així saben,
no, sí, estic perfectament d'acord.
Així saben les regles.
Sí.
Perquè t'has passat avui, bueno, l'altre dia no hi haurà negociació, vull dir, t'acabes de fixar el dia...
No, i a la llarga t'ho agrairan, eh? Vull dir que jo penso que són coses que han acabat quan
perquè...
són adults...
Sí,
són coses que agraeixen.
És molt important que si s'ha arribat a un acord que es compleixi, per les dues parts, eh? Perquè si no després ja no cal que negocis més, vull dir que després el que acabaran en lloc de... Puc sortir? No, surto. Que a partir d'una edat ja ho podran fer, no? Però...
No, jo penso que quan s'ha arribat a un acord, fins i tot si el pare després pensa, home, potser li podia haver deixat... Si s'ha arribat a aquell acord, s'ha arribat a aquell acord. No, perquè si no, si veuen... que la persona adulta va dubtant i ara sí, ara no, avui perquè estic de més bon humor això t'ho concedeixo i un altre dia doncs perquè no estic de tan bon humor això no t'ho deixo passar, Jo penso que no es tenen llavors unes directrius clares sí. de saber què és el que realment et convé. Tu representa que li poses uns límits perquè a ell li convé allò. Si tu un dia li deixes passar i un altre dia no, aleshores no sabrà realment si allò està bé o no. Sí. Si tu sempre et mantens en la mateixa, ell tindrà clar que tu el que ho fas per un bé seu. Per tant, allò li és bo i ell ho acceptarà, encara que de moment no ho accepten, perquè lògicament han de fer la pataleta i han de mostrar que ells no hi estan d'acord.
I un altre tema molt important que és fer els acords públics. A nivell de... Vull dir que si he arribat a un acord, que se n'enteri la meva dona, perquè si no després... anirà allà, ella negociarà i si jo li he dit una hora, parlem de sortir com parlem de...
Sí, sí.
Ella li diu una altra, oh, la mama m'ha dit aquella hora, i això m'hi ha. Vull dir que quan s'arriba un acord s'ha de fer públic ràpid, perquè si no, ja en saben també, vull dir que n'aprenen més ràpid que nosaltres, vull dir que quan veus que te la foten ja fa dies que te l'han fotut. Vull dir que...
No, però veure el pare... exigents en complir el que s'ha sí, acordat, ells molt... també els hi dona seguretat sí, també, sí, per molt sí, que sí, s'enfadin i per molt que...
No, perquè penso que jo penso que la negociació i el que tu li vas a imposar o a negociar, penso que s'ha de fer sempre des del punt de vista que ell se n'adongui que és per un bé seu, no perquè tu et dona la gana, sinó que és perquè amb ell li és bo que mantingui aquella disciplina o que torni doncs en una hora determinada a casa perquè per l'edat que té doncs no té per què arribar més tard o perquè tu consideres, però jo penso que el fet de negociar per a mi és que ells entenguin això, que no és perquè tu et dona la gana sinó perquè és per un bé seu, i llavors des d'aquest punt de vista jo penso que ho entenen millor.
Sí, no, perquè si no arribes a un enfrontament, a una discussió, a males cares, a crits i...
Ah, per exemple, un crio, no perquè ha de menjar verdura, no perquè tu et dona la gana que mengi verdura, sinó que perquè per la seva alimentació, perquè creixi en bones condicions, el nen necessita menjar verdura, o menjar galleta, o menjar formatge.
Per això et deia que és molt important el fet del raonar, vull dir, raonar les qüestions que els hi planteges, no? Tant si és una qüestió purament acadèmica, dir això, tranquils, que ja veureu per a què serveix, perquè no sé què, o una qüestió de diguem-li, d'hàbits, de disciplina, digue-li com vulguis, no? De dir, pues, escolteu, jo què sé, pues, no podeu arribar tard, no podeu arribar a l'hora que us doni la gana, perquè si arribeu aquí ja hem començat a la classe i ja estem a mitja activitat, ja aneu perduts. Què hem de fer? Tornar a començar? Vull dir,
clar, és
evidentment que les normes i tot el que se'ls diu s'ha de raonar, però una cosa és raonar-los, explicar-los el perquè i que ho entenguin, i l'altra cosa és estar oberts a que això avui és així però demà potser ho canviarem. Jo no puc funcionar així.
No, és que no.
Una escola no pot funcionar. No, una família pot ser que en alguns àmbits pot funcionar. Ja. No ho sé perquè jo aquí he dit que no diria res, però l'escola no. L'escola necessitem una norma, una forma de funcionar, digueu-li com vulgueu, perquè això de norma també és una paraula que està mig prohibida, no es pot dir norma, disciplina, tot això està molt mal vist, no? Però, bueno, digueu-li com vulgueu, però hem de funcionar d'alguna manera, no pot ser que cadascú arribi quan vulgui, mestres, alumnes, bueno, és que és impossible, és inimaginable, això, no podríem fer res, per tant, ha d'haver, digueu-li com vulgueu, una norma, una disciplina, i això, raonat, o, més o menys, o tot el que vulgueu, però ha de funcionar així.
No, però no, que és molt
no
diferent.
No es pot pactar a l'hora que entra un nen, si a les 9 o a les 10, la classe comença a les 9, és innegociable. Una altra cosa és que hagi d'anar al metge, que el pare et posi l'autorització, que avui anem a veure la iaia que està malalt. Tot això és a banda, però això tampoc és negociació, és acceptar que hi ha unes circumstàncies que han canviat i aquell nen, doncs, pel que sigui, serà diferent. Vale. Però és acceptar una diferència, no és negociar-la. Si el nen ha d'anar a l'hospital a veure la iaia, què he de negociar jo? Que vagi a l'hospital a veure la iaia, què he de fer? Jo no puc negociar res. Però... Li puc dir als pares, no abuseu, que no és bo, però ja se'ls diu. Quan comencen les comunions a tercer... Vosaltres no sabeu les tardes que s'arriben a perdre de classe algunes nenes, sobretot, perquè van a Reus a provar-se els vestidets. Més d'una i més de dues. Clar, i els hi dius als pares, això no és bo. Però no venen. No hi ha negociació. Què he de negociar jo després? Que... No sé si m'explico. No hi ha negociació, però no que els hi sembla. Segurament t'escolten, potser hauria en lloc de quatre tardes i van tres, no ho sé, tampoc tinc proves empíriques, no? Però vull dir que... que igual que hi ha coses que pues, sembla que no hi ha negociació, pues, en altres tampoc no té per caber-ne, no?
Però és que jo dic el que deia abans, no? A mi em sembla que és molt important a l'escola que aprenguin a negociar entre ells quan hi ha conflictes.
Sí, això ja t'he dit que això és un altre tema.
I això és bàsic, perquè és que un dels problemes que tenim els adults com que la tenim, no? És que no en sabem de negociar, no? I no en sabem negociar, com li vulguis dir, escoltant-se, raonar, arribar a acords, és molt difícil, no? Estem cada un molt centrats amb els nostres, amb nosaltres mateixos, amb els nostres problemes, estem a la defensiva, i llavors per això dic que és molt important a l'escola o a la família, entre les relacions, entre els germans.
Avui en dia no es demanen les coses, s'exigeixen. I és una mica que aprenguin una cosa, que no s'han d'exigir, s'han de demanar, i demanar sempre comporta, clar, una exigència, ja no tens, ja, el contrari no entra en negociació, ja, tu exigeixes això, doncs no. I això també avui en dia se dona molt, eh? No es demana res, s'exigeix una cosa.
Bé, aquí podríem estar parlant molta estona, però ja com sempre passa, no? Que el temps va passant i se'ns ha acabat la mitja horeta que teníem. I em sembla que ens hem passat una mica i tot, però bueno, Jordi ens ha deixat. Bé, us donem les gràcies.
I ho hem
per
fet
acceptat.
Sense negociar-ho. Per la patilla.
Molt bé. Doncs us donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, per haver donat la vostra opinió.
El repte, perquè no som ni molt menys habituals en això de negociar.
Bueno, però tot s'aprèn en aquesta vida. I bueno, esperem que també als nostres oients doncs, els hi hagi estat agradable poder sentir aquesta conversa i potser també els hi hem aportat alguna cosa per reflexionar. Nosaltres donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar, donem pas a l'informatiu amb el Jordi Soldevila i recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, el Jordi Soldevila que ens ha fet de tècnic i jo mateixa la Dolors, us desitgem bon cap de setmana.
Gràcies.
Adéu, bon dia.